life sounds like.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 22 de juliol del 2017. Matí que ens llevem amb tranquil·litat meteorològica. Serà un bon matí de dissabte, entre 28 i 33 graus de temperatura de forma generalitzada al territori, em diu el Ramon Bartolí. Per tant, cap de setmana de molt aprofitar. Dissabte, que serà el darrer del Via Lliure regular, abans d'agafar les vacances, que ens agafi el relleu l'equip de la Laura Rossell, que repeteix per tercera temporada en versió estival. Demà parlarem, evidentment, amb la Laura i amb la resta de la gent que faran la temporada d'estiu a RAC1 i que els hi espera, em sembla, vaja, una feinada de por. Dissabte, que mirarem d'acompanyar-vos com hem anat fent aquests 11 mesos, 46 setmanes, en què us hem d'agrair moltíssim, moltíssim el carinyo que hem anat rebent. Vosaltres haureu fet per tercer any consecutiu, en una progressió impressionant, la millor temporada de la història del Via Lliure i de qualsevol programa de cap de setmana a la ràdio d'aquest país. N'estem molt, molt orgullosos i ens anirem de vacances, plens de tot el que ens heu traslladat aquests 11 mesos i que han fet aquest programa el líder indiscutible dels caps de setmana, hora a hora, dia a dia, setmana a setmana. Avui deia que acomiadarem amb un programa que ve marcat com passarà tot l'estiu, per això deia que hi haurà molta feina per l'ebullició política catalana. No passa dia sense novetats en aquest front. Ahir, al migdia, en un Consell de Ministres previ a les vacances, el govern espanyol va amenaçar per primer cop amb tallar el finançament, en aquest cas el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, a la Generalitat, si gasta un sol euro pel referèndum de l'octubre. De forma preventiva, per tant. Com destaquen diversos opinadors avui, Rajoy ha triat com a arma i com a amenaça l'asfíxia econòmica. Fins i tot l'oposició a Catalunya, Ciutadans i el PSC han posat el crit al cel en el que creuen que seria un càstig inacceptable que afectaria tots els catalans, siguin independentistes o no ho siguin. Si aquest tancament d'aixeta es produirà o no, no ho podem saber. Si és només una amenaça, ho anirem descobrint. El que sabem ara sí, és que ja ha posat en el punt de mira tots els càrrecs intermitjos del govern, directors generals, interventors, etc., els que haurien d'anar informant cada setmana sobre els comptes de la Generalitat. I qualsevol incompliment, qualsevol sortida del camí, fiscalia, judici. Rajoy ha triat. El xoc de trens el farà via fer caure peces una a una judicialment i en conjunt a través de la butxaca. La butxaca d'aquests càrrecs implicats, en el cas dels condemnats pel 9-N és evident, però veurem què passa amb tots aquests secretaris generals, interventors, etc. Però també pels catalans en general. Tota la premsa destaca avui que la intervenció del govern espanyol sobre l'economia catalana i l'amenaça de tallar l'aixeta arrenca perquè Hisenda i Montoro no veuen clara una partida que ha gastat la Generalitat al juny de 6.000 euros. 6.000. No 6 milions. 6.000 euros de diners públics, que és el que costa potser posar un parell de fanals a qualsevol carrer del país. És a dir, una minúcia. Però, això sí, és un avís. Cada euro pot ser una amenaça. Cada cèntim que Moncloa no sàpiga ben bé en què es gasta, es veurà legitimat a escanyar l'economia catalana sencera. El xoc de trens és exactament això. Una amenaça de deixar sense aire tots els serveis públics catalans en una economia que genera prou per pagar-s'ho tot i encara molt més. I tot, no ens n'oblidem pas, perquè un govern vol posar al carrer unes urnes per votar. Un referèndum, per cert, que el CEO ve a dir que si es convoqués i tothom se sentís cridat a votar i tingués, per tant, una participació amplíssima, podria guanyar clarament el no. És un deliri, però aquí estem, i fins l'1 d'octubre continua el xou, com els bigotis de Salvador Dalí, momificats a les 10 i 10. Són les 8 i 4 minuts, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I 5 minuts, la Mònica Folquet a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar aquests pendents aquest matí, Mònica?
De les reaccions del govern davant les amenaces de l'Estat, que assegura que deixarà de pagar el fons de liquiditat autonòmic si la Generalitat no acredita setmanalment que cap despesa es destinarà al referèndum de l'1 d'octubre. El PDeCAT i Esquerra ja han demanat la compareixença urgent del ministre d'Hisenda al Congrés.
En paral·lel, la Generalitat ha decidit crear un nou impost per ajudar el sector audiovisual. És la resposta a la decisió del Tribunal Constitucional de tombar el cànon digital, al·legant que és un impost que es trepitja amb l'IVA. Fins ara, el govern cobrava a les operadores d'internet 25 cèntims al mes per cada connexió contractada, uns diners que anaven directament a finançar projectes audiovisuals.
Mentrestant, el sí a la independència guanyaria el referèndum de l'1 d'octubre amb una participació del 67,5%, segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que també revela que els contraris a la independència estan dividits entre votar en contra o abstenir-se. La clau de la victòria seria la capacitat de mobilització dels partidaris del no.
L'exhumació de Salvador Dalí fa la volta al món. A l'espera dels resultats forenses, l'alcaldessa de Figueres ha reclamat que Pilar Abel pagui les despeses de l'exhumació si es demostra que no és filla de l'artista. L'embalsamador del pintor, Narcís Verdalet, va explicar i al món a RAC1 que s'havia trobat un cos perfectament momificat. Unes declaracions que avui recullen, per exemple, tant la BBC com el New York Times. Pel que fa als esports, els ulls posats sobre què, Quim Salvador?
Doncs sobre el debut del Barça 17-18 amb l'estrena d'Ernesto Valverde a la banqueta aquesta propera nit a les 12, Barça-Juventus, amistós del nivell a Nova Jersey, en directe per RAC1, amb nova edició del Barça en xancletes. Els ulls posats també, com tots aquests dies, sobre el futur de Neymar. Valverde i Busquets han dit aquesta nit passada que estan tranquils, però la premsa francesa insisteix que se'n va cap a París. Avui també s'estrenarà el Nàstic de Tarragona, amb debut de Lluís Carreras a la banqueta grana a les 8 al nou estadi contra un rival de primera, el Villarreal, i aquesta tarda per l'última etapa del Tour i darrera oportunitat perquè canviï alguna cosa a la classificació general contra rellotge de 22 quilòmetres a Marsella. Chris Froome defensa el mallot groc de líder amb 23 segons de marge sobre Romain Bardet i 29 sobre Rigobert Urán.
8 i 7 minuts i pel que fa al temps, com serà el dia d'avui, Ramon Bartolí?
Doncs dissabte, tranquil, assolellat, amb alguns núvols baixos ara al matí que persistiran sobretot a la costa i prelitoral de Tarragona, es trencaran més ràpid a Ponent. Pot aparèixer també algun núvol baix a la costa central a l'espera que a la tarda es formin alguns ruixats aïllats al Pirineu i en sectors del prelitoral, sobretot a les comarques de Tarragona. Avui les temperatures es mantenen altes, amb màximes de 28 a 33 graus.
Les 8 i 7 minuts. Ho diu tota la premsa aquest matí en un seguit de paraules que comparteixen totes les portades. Rajoy intervé els comptes de la Generalitat, Moncloa bloqueja, l'Estat talla el finançament, el govern central amenaça. Ho diu tota la premsa catalana i espanyola. Mariano Rajoy ja ha triat. Ha triat l'agressió als comptes, el xoc de trens es farà a través de l'ofec econòmic. Ofec econòmic que pot ser personal, com hem vist a través de les amenaces al patrimoni de tots els que participin del referèndum, com ha passat ja amb els que van participar del 9-N, però també col·lectiu, en forma d'una tallada a l'aixeta del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmica. El que sentirem és el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo anunciant aquesta amenaça.
Si de la informació concluyera que s'ha financiat el procés referendari, darà traslado a les autoritats competents per a la exigència de responsabilitats. En caso de incumplimiento de la obligación de remitir la información, se aplicará lo previsto en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 20 de noviembre de 2015. Este acuerdo condiciona el desembolso de la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica del FLA al cumplimiento del acuerdo.
Des d'ahir, per tant, cada setmana la Generalitat i tots els seus estaments, interventors, responsables econòmics, directors generals, etc., de totes les conselleries, hauran de passar el compte de despeses a Moncloa. Si aquí el Departament d'Hisenda de Cristóbal Montoro detecta que hi ha un sol euro que es dedica al referèndum, podran tallar el FLA, aquest fons de liquiditat autonòmica. En el cas d'aquest 2017, més de 3.600 milions d'euros que serveixen perquè la Generalitat pugui seguir pagant tots els serveis. Així ho explicava el ministre.
Tanto semanalmente habrá un control de todo el presupuesto para que las personas responsables del mismo, las he leído anteriormente, suministren esa información al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y por lo tanto, estén tranquilos todos los catalanes, no habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal.
El que és interessant és el relat. Fixeu-vos que Méndez de Vigo diu que aquesta mesura coercitiva serà per benefici de tots els catalans.
Esta decisión que ha tomado hoy la Comisión de Gap Asuntos Económicos es para garantizar el buen fin de los dineros públicos. El fin de contribuir al bienestar de todos los catalanes y los servicios públicos. Y por tanto, insisto, ni un euro que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a sufragar una consulta il·legal.
Doncs atenció, que tot això, tota aquesta mesura que pren el ministre, en aquest cas el govern de Moncloa, el govern de Mariano Rajoy, però anunciat a través del ministre Méndez de Vigo, neix perquè el mes de juny hi va haver-hi 6.000 euros de tot el pressupost de la Generalitat, que són milers i milers de milions d'euros. El mes de juny hi va haver-hi 6.000 euros que Hisenda no va veure clar en què es gastaven. 6.000 euros, que no donen ni per posar dos fanals al carrer. 6.000 euros, evidentment menys per pagar un referèndum. El govern ho qualifica tot plegat de propaganda i d'amenaça. El secretari d'Economia, Pere Aragonès, va ser l'encarregat de reaccionar en nom del govern després que l'executiu de Rajoy fes aquest anunci. Els dos grups van registrar ahir una petició d'urgència al Congrés per demanar la compareixença de Cristóbal Montoro. Reclamen que doni explicacions sobre aquesta amenaça de retirar el fla i defensen que les urnes mai són un problema, sinó una solució. Tot i això, la Generalitat, deia, treu ferro a aquest anunci. Aragonès va acusar el govern espanyol de fer propaganda i creu que l'únic que volen és posar la por al cos als treballadors públics.
Això es fa ara de forma mensual i voldran que es faci de forma setmanal i estendran aquesta obligació de fer aquests certificats a més gent. I ho fan per estendre la campanya de la por, per pensar-se que amenaçant els serveis públics de Catalunya, els ciutadans de Catalunya renunciaran al seu dret a vot.
Aragonès insisteix que, tot i aquesta amenaça del govern espanyol, la Generalitat podrà comprar les urnes. Tots els partits de l'arc parlamentari, excepte el PP, es van posar i les mans al cap amb aquest anunci. Marta Pascal, del PDeCAT, acusava el Tribunal de Comptes i la Guàrdia Civil de sumar-se a la campanya pel sí. Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, va qualificar-ho d'atac als drets nacionals i un atac greu i directe a l'autogovern. I el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, no creu que sigui bona idea utilitzar el FLA, fins i tot des de Ciutadans, com a condició política. Des del PSC, la diputada Alicia Romero ho veu com un xantatge.
Amenaça del govern de l'Estat, doncs esperem que quedi en res, no? En tot cas, sí que esperem que el govern de la Generalitat doncs no posi les institucions fora de la llei i compleixi el que diu el Consell de Garanties Estatutàries i el Tribunal Constitucional.
Romero, que creu que és una advertència innecessària tenint en compte que el Constitucional ha suspès les partides que servirien per finançar el referèndum. De tot plegat en parlarem avui amb el conseller de la Presidència i portaveu del govern, Jordi Turull, que vindrà avui al Via Lliure. Ahir va denunciar que l'actuació de la Guàrdia Civil dijous a la Generalitat i al Parlament, a la Conselleria de Justícia i al Centre de Telecomunicacions no perseguia l'agenda de Germà Gordó, sinó obtenir tots els correus de la Generalitat.
Una afirmació que també va exposar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una entrevista al Versió RAC1.
Ells volien més coses, però nosaltres els vam donar el que deia el requeriment judicial, el que feia referència als correus electrònics. Sí, ells volien entrar en el sistema informàtic.
El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, diu que el que va passar dijous entra dins la normalitat democràtica.
Por tanto, entra dentro de la más absoluta normalidad y lo que tienen que hacer todas las instituciones es atender un llamamiento de la autoridad judicial y cooperar. Lo otro sería muy extraño, no cooperar con la actuación judicial. Alguien puede entender que es que no quiere que la autoridad judicial desentrañe lo que ha pasado en realidad.
Doncs bé, finalment, Germà Gordó no declararà dilluns com a investigat en el cas del presumpte finançament il·legal de Convergència i Unió, el cas que la Guàrdia Civil està investigant, perquè el seu advocat està malalt i s'ha posposat la declaració.
Molts fronts oberts pel govern de la Generalitat de Catalunya i el darrer el coneixíem ahir a través de RAC1 i és la caiguda del cànon digital. El govern ha decidit crear un nou impost per ajudar el sector audiovisual. El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, va anunciar que la Generalitat mantindrà les ajudes al sector audiovisual, malgrat el Tribunal Constitucional ha tombat aquesta llei del cànon digital. Fins ara, recordeu que la Generalitat cobrava a les operadores d'internet 25 cèntims al mes per cada connexió contractada, uns diners que anaven directament a finançar projectes audiovisuals. El govern espanyol l'havia impugnat, al·legant que l'impost es trepitjava amb l'IVA, i ara el Constitucional li ha donat la raó.
Malgrat aquesta decisió, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha anunciat que el govern pensa impulsar una nova llei. Ahir, davant del sector, volem enviar un missatge de tranquil·litat.
Acabem de prendre el compromís davant de tots els representants dels sectors aquí presents que mantindrem l'aportació econòmica al sector d'enguany, no s'alterarà cap política cultural d'aquest any i, evidentment, ens cal garantir aquesta plurianualitat i tranquil·litat per seguir treballant veient els resultats positius que estava donant aquest impost.
La sentència té efectes retroactius i això vol dir que la Generalitat hauria de retornar fins l'últim cèntim recaptat amb aquest impost. Són al voltant de 34 milions d'euros i caldrà aclarir quan i com s'han de tornar.
El govern, però, ja sap d'on traurà els diners per seguir ajudant el sector audiovisual. Avui el vicepresident Oriol Junqueras explica en un article al Periódico que es crearà un altre impost. Junqueras qualifica la destralada, la decisió del Constitucional i diu que el nou cànon es crearà immediatament i que pujarà els tipus impositius per seguir ajudant aquest sector. Sobre la decisió del Constitucional, en aquesta ocasió no tots els membres, això ho hem de dir, del Tribunal, s'han posat d'acord. N'hi ha 5 dels 12 magistrats que han optat pel vot particular perquè consideren que la diferència entre l'IVA i aquest cànon digital sí que és prou clara. L'exdirector general de Creació i Empreses Culturals, Jordi Sellas, assegurava a través del Món RAC1 que aquestes discrepàncies entre els magistrats demostren el rerefons polític i no tècnic d'aquesta decisió.
És una autèntica bogeria. És molt estrany que hi hagi 5 vots particulars, que realment és molt difícil de justificar que un impost com aquest, que estava molt ben dissenyat, un impost finalista, el problema que tingui és que entri en competències d'un impost completament diferent com és l'IVA. Això vol dir que hi ha una altra voluntat, que la part, diguem-ne, purament tècnica i jurídica aquí no hi ha tingut un pes específic important, sinó que va d'un altre tema.
Des de la Federació de Productors Audiovisuals també demanen al govern que, tot i la decisió del Constitucional, no deixin d'invertir en el sector català. A tot això, el Consell de Garanties Estatutàries, que és un òrgan jurídic consultiu no vinculant del govern, ha alertat que hi ha 4 punts d'una de les noves lleis de desconnexió que no compleixen amb la legalitat. És la llei de la hisenda pròpia, una de les 3 que s'havien d'aprovar abans de la celebració del referèndum. És un nou revés legislatiu que el portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, retreu a Junts pel Sí i a la CUP.
És una institució catalana, el Consell de Garanties Estatutàries, que li està dient al govern Puigdemont i a la majoria de Junts pel Sí i la CUP que la seva estratègia de desconnexió unilateral és un gegant mediàtic amb peus de fang que s'està desmoronant cada dia que passa. El Consell de Garanties Estatutàries li diu clarament a Junts pel Sí i la CUP que la desconnexió unilateral és inviable.
Ciutadans, que ho interpreta com una altra clatellada al govern, i el PSC insta Puigdemont a canviar el rumb. Per cert, que ahir el Tribunal de Comptes també es va defensar de les acusacions que Carles Puigdemont va fer dijous. Des de RAC105, el president va qualificar d'indecent la possibilitat de reclamar els 4 condemnats pel 9N els 5 milions d'euros que va costar aquella consulta.
El president de la secció d'enjudiciament del Tribunal de Comptes, Felipe García, troba molt greus les desqualificacions i recorda que ells es limiten a complir amb un mandat constitucional i aplicar la legislació vigent. També recorda que encara no s'ha reclamat res a Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, que la decisió dependrà d'un instructor i que pot allargar-se durant mesos o anys.
Passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí, mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat per segon cop una iniciativa contra el referèndum i ha tombat així també la proposta de Ciutadans que demanava que no cedissin els locals per l'1 d'octubre. El govern d'Ada Colau hi va votar en contra, igual que ho va fer-ho el PDeCAT, Esquerra i la CUP, mentre Ciutadans, PSC i PP s'hi van posicionar a favor. Tot i haver votat el mateix, durant el debat hi va haver-hi més d'una picabaralla entre l'exalcalde Xavier Trias i el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello.
Jo ja he tingut que suportar segons quins riscos, però estem disposats, li asseguro, a corresponsabilitzar-se de les decisions que es prenguin a favor de votar-lo, no d'amagar el cap sota l'ala.
Vostè ha fet el ridícul perquè la hipocresia té cames curtes. No exigeixi això que vostè mateix no va ser capaç de fer.
A Tarragona, en canvi, ha passat justament el contrari. El consistori ha aprovat un text de rebuig a la celebració del referèndum. En aquest cas era una proposta de text semblant a la de Ciutadans, però que havia presentat el PSC. La moció va tirar endavant amb el suport de PP i de Ciutadans. Durant el ple també es van viure moments de tensió com aquest entre el regidor republicà Pau Ricomà i la socialista Begoña Floria.
No són ni ombra del que van ser. Llavors vostès eren vistos com un partit útil i per això els votaven.
Som socialistes i catalanistes per les mateixes raons.
Hem de dir que a fora hi va haver-hi desenes de persones que també van protestar contra aquest text. A més, un centenar de funcionaris van presentar un manifest demanant a l'Ajuntament Socialista que no els utilitzi. 10 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Això passa mentre hi ha hagut un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat que diu que el sí a la independència guanyaria el referèndum d'1 d'octubre a més amb una participació força alta del 67,5%. El baròmetre del CEO també revela que els contraris a la independència estan dividits entre votar en contra o abstenir-se. Per tant, la clau de la victòria seria aquesta divisió del no, perquè una part ja es quedaria a casa i això facilitaria que s'imposés el sí. El director del CEO, Jordi Argelaguet, n'explicava ahir el motiu.
El bloc del no, quan se'ls pregunta si van anar a votar, s'escindeixen. Entre alguns que anirien a votar que no, uns altres que s'abstindrien. Val a dir, és un cert dilema. No volen la independència i es queden a casa, faciliten una victòria no menor o esclatant del sí. Si van a votar, contribueixen a legitimar els resultats, lògicament amb la participació s'estan acceptant els resultats, però és difícil que puguin capgirar la victòria del sí.
El primer baròmetre del CEO, des que el president Puigdemont va anunciar data i pregunta pel referèndum, revela que baixa el suport a la independència, Mònica Folquet.
Recula 3 punts, del 44 fins al 41%, això quan es pregunta en genèric si vol que Catalunya esdevingui un estat independent. Hi ha més catalans que no ho volen, un 49%, un punt més que l'anterior enquesta. Tot i això, la majoria vol un referèndum pactat o no. Quan es pregunta què faran l'1 d'octubre i se'ls diu clarament que la Generalitat farà un referèndum sense l'acord de l'Estat, més del 67% diu que anirà a votar i són votants de tots els partits, el 90% dels que van votar Junts pel Sí i la CUP, però també el 60% dels del PP i del PSC i el 52% dels de Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
El baròmetre també revela que la majoria independentista del Parlament perillaria si hi haguessin eleccions. Junts pel Sí, si repetís, trauria un resultat similar, però la baixada de la CUP podria reduir el bloc independentista fins a un mínim de 66 escons, que això vol dir dos per sota de la majoria absoluta, o bé fins al 71, que és un menys cara. Baixa Ciutadans, puja el PSC i Catalunya Sí que es Pot, tot i que mantindrien la mateixa posició que ara, i el PP es quedaria igual o podria pujar una mica. L'enquesta diu que Esquerra guanyaria les eleccions generals i que el PSC avançaria al PDeCAT. De fet, l'únic líder que aprova és Oriol Junqueras, un 5,2 per davant de Carles Puigdemont, que obté un 4,9. 8 i 22 minuts. Mentrestant, a la Terra Alta, aquesta població que s'ha fet famosa al llarg de la setmana, que és Batea, l'Ajuntament ha anunciat que farà un ple extraordinari dimarts de la setmana que ve, un monogràfic per abordar aquesta proposta de l'alcalde d'estudiar si el municipi, que recordem té 2.000 habitants, pot fer un referèndum per adherir-se a l'Aragó i deixar de pertànyer a Catalunya.
L'alcalde Joaquim Paladella denunciava falta d'inversions al municipi, retreia, per exemple, la Generalitat manca de places públiques promeses per la residència de gent gran o que s'ha hagut d'empassar l'aprovació de 3 nous parcs eòlics. L'exdiputat del PSC i ara líder del Partit Municipal Independent Units per la Terra Alta diu que la seva proposta va agafar per sorpresa alguns veïns i espera debatre-la en un ple. Paladella també ha demanat reunir-se amb Carles Puigdemont i el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Serra, per debatre el tema.
I mentrestant, nova baixa a la Conselleria d'Ensenyament. Clara Ponsatí ha destituït el fins ara secretari de Polítiques Educatives, Antoni Llobet, poques hores després de rellevar la número 2, Maria Jesús Mier. Les dues destitucions s'emmarquen dins del que consideren canvis habituals quan un nou conseller arriba al departament i les desvinculen de la celebració del referèndum de l'octubre.
Tot i així, les destitucions han estat en menys de 24 hores. En una setmana s'han rellevat els número 1, 2 i 3 de la conselleria. El lloc de Llobet l'ocuparà el fins ara president del Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo. Els nous nomenaments s'aprovaran dimarts que ve.
Avui fa 24 hores que, ara mateix, fa 24 hores que des de Figueres s'anunciava que hi havia hagut l'exhumació del cadàver de Salvador Dalí. Doncs bé, l'alcaldessa d'aquesta població reclama que Pilar Abel pagui les despeses d'aquesta exhumació si es demostra que no era filla de l'artista. Marta Felip va dir ahir a RAC1 que l'operatiu per obtenir restes d'ungles, cabell i ossari ha suposat una gran despesa.
Tot aquest procés ha portat costos moltíssims a la Fundació Gala Dalí. El desplegament ahir de mitjans va ser el màxim, i també l'Ajuntament, doncs, el desplegament de mitjans, de guàrdia urbana, de brigada, i que evidentment si es perd per part de la senyora Pilar Abel s'allunyen evidentment d'imposar costes. Una altra cosa és que les pugui pagar.
En la mateixa línia, ahir al matí els responsables d'aquesta Fundació Gala Dalí ja s'han mostrat molestos i dolguts per aquesta decisió judicial que significava exhumar a Dalí. Creuen improcedent aquesta exhumació i també es plantegen reclamar a Pilar Abel els perjudicis i els costos ocasionats. El gerent de la Fundació, Joan Manuel Sevillano, diu que tot plegat s'ha fet sense cap base.
La resolució judicial que va acordar l'exhumació no està motivada i no té cap mena de fonament. No hi ha cap indici que la pretensió de la demandant, senyora Pilar Abel Martínez, tingui cap fonament, ja que l'únic que ha aportat és una manifestació notarial d'una senyora que diu ser amiga de la mare, on afirma que aquesta li va dir que el pare de la seva filla era Salvador Dalí.
Mentrestant, les mostres de cabell, d'ungles de peu i de mà, dents i les tíbies esperoners del pintor Salvador Dalí ja són camí a Madrid per ser analitzades. Un cop feta l'exhumació, que ha aixecat una gran expectació mediàtica a nivell mundial, els forenses ja tenen ara elements suficients per comprovar si el geni empordanès va ser el pare o no de Pilar Abel, com assegura ella mateixa. L'embalsamador del pintor, Narcís Bardalet, va explicar al món RAC1 que s'havia trobat un cos perfectament momificat.
Es veia el bigoti d'en Dalí, marcant la seva idea, tal com jo sempre havia dit, i les seves melenes. En aquests moments jo puc assegurar que Salvador Dalí és pels segles, perquè està momificat, és com fusta.
Aquestes declaracions que sentim de Bardalet al món RAC1 van a tota la premsa internacional. L'impacte d'aquesta notícia és tal a nivell global que han agafat també aquestes mateixes declaracions que deia Bardalet. Tant la BBC com el New York Times, per exemple, titulen que el bigoti de Dalí està intacte i citen aquesta entrevista al món RAC1 a través dels seus digitals. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Atencions que hagueu d'agafar l'avió aquest estiu perquè pot haver-hi complicacions. Els vigilants dels controls d'accés de l'aeroport del Prat faran vaga indefinida a partir del 4 d'agost. Convocaran 4 aturades d'una hora divendres, diumenges i dilluns. Els 360 treballadors asseguren que la plantilla és massa reduïda i que, per tant, la càrrega de feina que han de suportar és exagerada. Els vigilants tenen por que a la reunió de mediació que tenen dimarts se'ls imposin serveis mínims del 100%, que a la pràctica els impedirien fer visibles aquestes reivindicacions.
Els vigilants també asseguren que no només es tracta d'un problema laboral, ja que l'accés de feina pot suposar un problema en la seguretat de l'aeroport. Per la seva banda, i després de les cues que hi va haver els controls de passaport abans de l'estiu, AENA ha assegurat que no s'han de barrejar coses i ha enviat un missatge de tranquil·litat dient que aquesta vegada no hi haurà cap problema als controls.
Els altres problemes, en aquest cas, amb els transports, continuen també a la ciutat de Barcelona a través del metro. Recordeu que cada setmana, des d'en fa ja 11, els dilluns hi ha vaga. Doncs bé, el ple de Barcelona ha demanat a Mercedes Vidal, la regidora de mobilitat, que plegui. Tota l'oposició en bloc ha donat suport a aquesta proposta d'Esquerra, que també proposa que Ada Colau assumeixi les negociacions. Durant el debat, el republicà Alfred Bosch i la regidora Janet Sanz se les van tenir.
És més que una vaga, és una crisi de ciutat. Nosaltres entenem que qui s'hi ha de posar és vostè, senyora Colau. Nosaltres entenem que vostè s'ha de remengar.
El que necessita la gent són propostes responsables i coherents. I avui tenim una proposta que no té cap tipus d'utilitat per resoldre el problema, que està pensada més, si m'ho permet, en clau personal.
Els treballadors del metro també donen suport a la petició que Vidal plegui i ja es van reunir en una protesta juntament amb els treballadors del Bicing i de l'Open Camp Barcelona. Tot fa preveure que dilluns hi tornarà a haver-hi aturada. Serà la 12a jornada de vaga al metro a la ciutat de Barcelona. En el mateix ple d'ahir, per cert, es va aprovar que s'encareixi el cost de la zona blava i de la zona verda per aparcar durant els dies de més contaminació a la ciutat.
Durant aquests dies es cobrarà un recàrrec de 2 euros l'hora en la zona blava i verda, però els vehicles amb el segell eco o de zero emissions no l'hauran de pagar. Aquests períodes de contaminació només es donen 2 o 3 cops l'any i acostumen a durar pocs dies. L'objectiu de la mesura és incentivar el transport públic durant aquests dies. L'Ajuntament calcula que aquesta mesura podria recaptar fins a 160.000 euros.
En plana internacional, nou embolic als Estats Units i a la Casa Blanca, ha plegat el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, després de només 6 mesos i un dia en el seu càrrec. La fins ara portaveu adjunta, Sarah Huckabee Sanders, serà la nova secretària de premsa. Spicer ha renunciat com a protesta pel nomenament d'Antoni Scaramucci com a nou cap de comunicacions del govern. Scaramucci és un financer de Wall Street, vell conegut de Donald Trump. Es tracta, de fet, en aquest cas de la baixa de Sean Spicer, de la segona al Departament de Premsa en pocs mesos, després de la renúncia de l'anterior cap de comunicacions, Michael Dubke, el passat mes de maig. 2:15. Avui La Vanguardia dona nous detalls sobre el cas dels dos agents de la Guàrdia Urbana acusats de matar un altre company. El diari ha tingut accés a la declaració que van fer els dos acusats davant de la jutgessa. El periodista Toni Muñoz explica que el mòbil sentimental pren cada cop més força i deixa en evidència que mantenien una relació tòxica. Segons el relat, les dues versions són totalment contradictòries. Els dos es van acusar l'un a l'altre de cometre el crim i només van admetre haver ajudat a desfer-se del cadàver. En el cas de l'acusada, la Rosa va explicar que es va veure obligada a encobrir-lo perquè l'altre acusat, Albert, la va amenaçar de matar les seves filles. La detinguda també va explicar que l'home estava obsessionat amb ella i que el dia del crim va anar a casa seva amb una destral a la mà. Ella va pujar al pis de dalt per protegir les nenes i des d'allà va sentir molts cops. Després el va veure sortir amb la destral plena de sang, diu, i la cara esquitxada. Assegura que l'Albert duia una pistola i que tenia por. En canvi, ell dona una versió dels fets absolutament diferent. Insisteix que es va trobar el cadàver al maleter del cotxe de la Rosa i que només es va limitar a comprar bidons de benzina per cremar-lo. El detingut va reconèixer que després del crim va dormir 5 nits consecutives a casa de la Rosa perquè ella li va demanar, diu, però que totes les nits es va quedar al sofà. Passa un minut de 8:45 del matí. Ho hem sabut de matinada, 11 menors d'entre 13 i 14 anys han estat atesos per una intoxicació alimentària lleu.
Els infants formen part d'un grup de 47 que estava passant uns dies a Roda de Barà al Tarragonès. Segons el SEM, cap a la una de la matinada, 5 ambulàncies els han traslladat als centres sanitaris. 10 dels intoxicats es mantenen ingressats. A l'11, l'alta al mateix indret.
I a la presó per abusar sexualment de dues menors i intentar-ho amb dues noies més.
El detingut és un jove de 25 anys que va cometre les agressions entre el 4 i el 13 de juliol en una mateixa zona de la ciutat de Barcelona. Les víctimes l'han identificat sense dubtar-ho i el jutge l'ha enviat a la presó sense fiança. Segons la investigació, les abordava als ascensors. En un cas va aconseguir entrar a casa d'una noia menor d'edat i agredir-la sexualment amenaçant-la d'apunyalar-la. En un segon cas, es va baixar els pantalons i la va obligar a fer-li tocaments. Les altres dues víctimes van aconseguir defensar-se i fugir.
I detingut un conductor drogat per matar un motorista a Castellet i la Gornal, al Penedès.
L'home conduïa massa ràpid, va envair el carril contrari i va topar contra una moto amb dos passatgers. Un d'ells és mort i l'altre està ferit greu. L'arrestat va donar positiu per cocaïna. La policia l'acusa de conducció temerària, conduir sota l'efecte de les drogues, homicidi i lesions per imprudència i danys.
Passant 2 minuts de 8:45 del matí, les primeres 7 famílies de mentors ja coneixen els refugiats que ajudaran a fer vida a Catalunya. El secretari d'Immigració, Oriol Amorós, ha anunciat que dijous es van fer les presentacions. 2.700 persones s'han inscrit al voluntariat del programa català del refugi i més d'un miler s'han matriculat als cursos, unes xifres més altes, fins i tot, de les que s'havien previst.
En tenim molts més dels que ara mateix necessitem, i per tant no tenim una necessitat. Ara la web està oberta, aquell que s'hi vulgui apuntar, benvingut i endavant. Jo crec que hem d'avançar una mica amb l'experiència, hem de veure com funciona.
Amorós calcula que ara mateix a Catalunya hi ha 877 persones seguint aquest programa d'acollida estatal. Coincidint amb el Dia Mundial del Cervell, la Fundació Pasqual Maragall ha anunciat que analitzarà el cervell d'un miler de voluntaris per establir les causes de l'Alzheimer. Ho faran persones d'entre 45 i 60 anys, és a dir, 20 anys abans de l'aparició dels primers símptomes de la demència per analitzar els canvis del cervell i trobar les causes de la malaltia. Aquesta setmana s'han presentat el projecte.
El Centre de Recerca de la Fundació Barcelona Beta s'ha aliat amb la Universitat d'Edimburg i l'Institut Karolinska d'Estocolm en un gran consorci europeu anomenat Tribeca. Durant anys faran proves a un miler de persones sanes per establir què canvia en el seu cervell que pugui desencadenar la malaltia, ho explica RAC1 el director científic de la Fundació Pasqual Maragall, José Luis Molinuevo.
Entendre com el cervell reacciona ante diferents factors de risc per acabar produint tota una sèrie de proteïnes que al final acaben generar 20 anys després els símptomes de la malaltia.
Els metges estan convençuts que el procés serà llarg i que no es podrà establir fàcilment què causa l'Alzheimer. Això sí, deixen clar que una dieta equilibrada, fer esport i tenir una vida sana disminueixen les possibilitats d'acabar patint demència en el futur.
I atenció als alumnes que volen anar a estudiar a l'estranger perquè el Departament d'Universitats demanarà el nivell B2 d'una tercera llengua per poder accedir a les beques. Unes beques que suposen una ajuda econòmica complementària pels estudiants que se'n van d'Erasmus o amb d'altres programes de mobilitat internacional. En la nova convocatòria, els alumnes hauran d'acreditar el nivell B2 d'anglès, francès, italià o alemany. Les beques es poden començar a tramitar des d'avui fins al 21 d'agost. que quan heu anat a la platja us heu trobat les borilles de cigarret suposen una part important de la brutícia i de la contaminació, d'ahir especialment a la platja. A Catalunya hem de dir que es venen més de 23 milions de cigarrets cada dia i això suposa més de 4.000 metres cúbics de residus l'any. Amb l'objectiu d'eliminar les restes de cigarrets de la ciutat de Barcelona va sorgir el moviment No Més Borilles al Terra, i avui el moviment s'ha marcat l'objectiu de recollir 1 milió de borilles de la ciutat de Barcelona per crear la gran muntanya de la vergonya.
A partir de les 10 del matí fins les 8 de la tarda intentaran recollir les restes de cigarrets i les ajuntaran en una pila a la platja de la Barceloneta. Segons l'organitzador de la iniciativa, Miquel Garau, la situació a Barcelona és preocupant.
El que està passant a dia d'avui ja és una problemàtica suficientment greu i important, no?, com a per tenir un interès en això. Després, a nivell mediambiental, una sola borilla contamina fins a 50 litres d'aigua. Si es tiren unes 500.000 borilles al terra cada dia, el dany mediambiental és molt gran.
La iniciativa ja compta amb més d'una vintena d'ambaixadors en ciutats del món, com Bogotà, Buenos Aires o Tenerife. 6 d'ells són a Barcelona. A la ciutat hi ha més de 1.600 papereres amb cendrers incorporats, un 6% del total. Però tot i això, les xifres no disminueixen. Tirar restes de cigarrets al terra de Barcelona és sancionable amb multes de fins a 90 euros.
8:36. Avui els Sons del Món és el torn del Tigre de Gal·les. Tom Jones és el cap de cartell indiscutible d'aquest any. Des de la seva irrupció a la música mitjans dels 60, Tom Jones ha sabut conservar el seu èxit intacte. Avui repassarà tots els seus grans èxits, acompanyat en aquest cas d'una nombrosa banda que farà d'aquest un dels grans concerts de l'estiu a l'Empordà. Però si avui hi ha algun concert que aquesta nit pot fer ombra al de Tom Jones, és el de Pretenders. Chrissie Hynde torna als escenaris amb un nou àlbum de Pretenders que es diu Alone, una de les líders femenines més emblemàtiques de la música rock, autora de temes tan famosos com aquest Don't Get Me Wrong. Amb més de 10 discos al mercat, Hynde actuarà i presentarà el seu nou àlbum al Festival de Cap Roig. I a Sant Feliu de Guíxols, més revival, els UB40. Al festival de Portaferrada, aquest grup d'amics de classe treballadora de Birmingham importaran el seu nou disc i els clàssics de sempre com aquest I Can't Help Falling in Love o el famós, també la famosa versió Red Red Wine. Passen 8 minuts a 8:45, tot a punt perquè dilluns estrenem la programació d'estiu. Una de les principals novetats serà que Joan Lluís García dirigirà i presentarà el Món a RAC1.
Molt emocionat, espantat no, amb moltes ganes que comenci, perquè la prèvia també es fa llarga i tens ganes ja de poder començar ja a les 7 del matí, recordo que serà de 7 a 12 a l'estiu, i ostres, moltes ganes, és un privilegi poder ocupar aquesta cadira.
A la tarda repeteixen Xavi Rocamora, Marina Romero, el versió RAC1, que asseguren que tot i les novetats mantindran l'esperit que respira sempre el versió.
Intentem mantenir, sí. Seria l'objectiu, l'esperit versió, és a dir, que mantenim molts dels personatges, l'heu escoltat a la Bane, que ve amb la novetat que farà un consultori, mantenim a l'Òscar Broc també, el tindrem les últimes 2 hores de programa, però vaja, mantenim per exemple el Pep Marí i l'Albert Bosch parlant de viatges.
Mm? Incorporem moltes coses noves, algunes de les
i
quals...
I fins aquí el...
El vespre arribarà a Hawaii 19:05 amb Jordi Beltran al capdavant a partir de les 7 de la tarda i evidentment 5 minuts.
I tant de Hawaii, home.
Hawaii 19:05.
Sí, és una de la sèrie, Hawaii 5:0. Tothom li acabarà dient Hawaii, però mira, a mi em feia cosa això de que ja que comencem després del boleto, seran 5 minuts, no morros els boletos?
Seran 5 minuts.
El 9C s'emetrà a les 10 de la nit amb la Maria Cusó, i els que continuen també són la competència amb els Oscars, la segona hora amb el Quim Morales, el Tot és possible, en aquest cas presentat per l'Esther Muñoz, i la primera pedra amb la Noemí Polls. I al cap de setmana, atenció, que repeteix Laura Rossell amb el Via Lliure, que començarà a partir de les 9 del matí.
Tringarem, sí, però com que hi ha el Juanlu, que ho farà molt bé de dilluns a divendres, amb tota la part informativa i tot l'equip d'informatius també de la redacció, jo intentaré fer una mica de cotxe escombra i parlar d'altres coses.
I pel que fa als esports, transmetran com cada estiu els partits del Barça amb Xancletes. Recordeu, ara en parlarem amb el Quim Salvador avui a la matinada de dissabte, diumenge, Barça-Juventus a les 12 de la nit. Però ahir, a la tarda, va passar això.
Oh!
Bona tarda des del bus del Versión Tour, que ens portarà de ruta per diferents indrets de la ciutat.
El Versió RAC1 va dir adeu a la temporada, com només ho poden fer ells, en ruta per Barcelona. A bord d'un autobús turístic de dos pisos, Toni Clapés i tot l'equip del programa van recórrer la ciutat fent el programa en directe amb convidats com els Mishima, los Manolos, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el Mago Fèlix, que amb l'ajuda del seu pèndol va fer el seu pronòstic sobre la gran qüestió d'aquest estiu, que és si Neymar marxa o no del Barça.
Neymar se va del Barça al Saint Germain?
Doncs vinga, pregunta.
Aquesta és la pregunta.
Molt bé.
Se va,
molt
sí
bé
o no? Neymar se va?
Vale.
Se va con los millones que le dan? Neymar se va del Barça, sí o no? Mira com es mou.
S'està posant cap al no, eh?
No, està el no. I nada, home, això són inventos de la premsa amarilla francesa, hombre, hòstia. Neymar se queda, fíjate, ja s'ha parat i s'ha quedat espantat.
Doncs segons el Mago Fèlix, no marxa Neymar. I la incògnita era saber si el senyor Marcelí Vicenç Martí es marxarien durant el viatge en autobús, però sembla ser que la medicació va funcionar.
Marcelí, Vicenç Martí, sí. Algun marejat?
Jo no, perquè m'he pres 7 biodramines.
Vale, bé.
I així que hauria de canviar-me els bolquers, perquè com que hem estat 3 hores sense poder sortir del autobús,
exacte,
estic una mica ple. Jo m'he pres la mateixa medicació com Michael Jackson i estic finíssim esperant l'orquestra.
I el fi de festa va tenir lloc al Xiro i Calanuri, on el Toni Clapés i el seu equip van acomiadar la temporada celebrant els 20 anys de Versió amb el públic que hi havia.
20 anys del Versió, primer a Catalunya Ràdio, ara a RAC1, i per el temps passa volant, i per celebrar-ho d'alguna manera, que aquests 20 anys ens han passat volant, farem com el Kobe. Aquests 20 anys els deixarem enlairar i ens retrobem la temporada.
Oh!
Adéu! Bon estiu! I fins la temporada vinent. Gràcies.
Felicitats, evidentment, al Toni i l'equip. Descanseu i fins la pròxima temporada. A 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Abans de passar als esports, no sé si recordeu aquesta cançó. Que representava Suècia al Festival d'Eurovisió el 2012, que va guanyar aquell festival. Doncs bé, ara fa dos mesos, el 13 de maig, dos participants del tercer concurs de karaoke del Via Lliure la van escollir per cantar-la aquí a l'estudi en directe. Un va ser l'Òscar Broc, que la veritat és que ho podia haver fet millor. Hi ha uns quants que vam tenir mals sons aquella nit. L'altre, però, ens va deixar tots amb la boca oberta. Era la tercera oient que participava i va ser qui va guanyar el concurs. Té 17 anys i es diu Laura Clotet. Impressionant, participant al karaoke del Via Lliure, la Laura va imposar-se a la resta i va guanyar el premi que hi havia en joc, que era una hora de gravació en un estudi professional i 100 còpies en CD del que en sortís. I avui ha arribat el dia. A quarts de 12, quan acabem la secció de les pantalles, la saludarem i sabrem com ha anat l'experiència. Ens explicarà quina cançó ha triat, si s'ha sentit com una cantant autèntica, se va haver de repetir-ho molts cops o no, però sobretot l'escoltarem. Què ha gravat aquesta noia que ens va fascinar a tots?
Muy bien, fantástico. ¿Estás cómoda?
Sí.
Pues si quieres empezamos ya.
Vale.
Porque te veo bastante sobrada.
Fins i tot l'Estefano, el tècnic de l'estudi, també li diu que va sobrada. A quarts de 12, el Via Lliure, Laura Clotet, i en exclusiva, evidentment, la cançó que ha gravat i que potser obre una porta a una carrera musical. Ens acostem a 3 quarts de 9 del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ara de seguida anem a repassar el futur de Neymar, però ja has sentit el Mago Fèlix. En tot cas, el Barça d'Ernesto Valverde arrenca avui al vespre als Estats Units, pendent, evidentment, d'aquest futur de Neymar. Edgar Fornós, Nova Jersey, bon dia.
El Barça s'estrena aquesta nit contra la Juve al MetLife Stadium de New Jersey i ahir, però, el partit no tenia massa interès a la sala de premsa del Red Bull Arena. Totes les qüestions van voltar sobre la figura de Neymar. Valverde mira de centrar-se a la feina, però entén que ara mateix sigui tema de conversa. L'entrenador ha comentat que, evidentment, compta amb ell la temporada que ve.
Estamos en...
época de rumores, lo entendemos perfectamente, pero bueno, cuando comentamos y entrenamos y estamos en el día a día, pensamos sabiendo que él va a estar con nosotros y contando con él, absolutamente. Es un jugador que queremos mucho, no solo desde el punto de vista futbolístico, porque es un gran jugador, sino también por lo que nos aporta en el vestuario. Y nosotros estamos, vamos, metidos en el día a día contando con el jugador y él con nosotros.
A l'últim entrenament abans del partit al Red Bull Arena, els prop de 5.000 aficionats van ovacionar amb força els jugadors del Barça, especialment el trident.
Valverde i Sergio Busquets, que també han parlat aquesta nit, mantenen missatges de calma, però hem de dir, Quim, que la premsa francesa ja dona per fet que Neymar se'n va al PSG.
Le Parisien titula: Neymar ha dit que sí i afirma que el crac brasiler ja ha comunicat als seus companys del vestidor blaugrana que se'n va. I l'Equip titula: una aposta màgica, amb la foto de Neymar a la portada. L'As publica que el president Josep Maria Bartomeu es va reunir ahir amb Neymar després de l'entrenament i que a l'acabar la reunió ni directiu ni futbolista feien bona cara. Mundo Deportivo diu que també hi va haver xerrada entre Bartomeu i el secretari tècnic Robert Fernández, i l'Esport afirma que el PSG pot pagar la clàusula, 222 milions d'euros, abans del dimecres.
Què dius?
Això és el que diu l'Esport.
Dimecres podria ja ser jugador del Paris Saint-Germain Neymar a mitja gira, per cert, no? Perquè el primer partit és aquesta nit a les 12.
Aviam si juga o no Neymar, que és un dels punts d'interès.
Això és una bona pregunta. Bé, ahir, per cert, que es va fer el sorteig del calendari de la Lliga i el Barça repeteix debut de la temporada passada. El primer partit contra el Betis i el Camp Nou.
Serà el cap de setmana del 19 d'agost, després de la tercera jornada, després de la primera aturada per seleccions, hi haurà el primer derbi, Barça-Espanyol al Camp Nou. Anem als clàssics, que és la data que tothom espera quan surt el calendari. 20 de desembre, el del Bernabéu, Real Madrid-Barça, 4 dies després de la final del Mundial de Clubs, que molt probablement jugarà el Real Madrid a Abu Dhabi. El de la segona volta, avantpenúltima jornada, Barça-Madrid al Camp Nou, 5 o 6 de maig.
Avantpenúltima jornada, hòstia,
sí, ja que parlem del Madrid, els blancs comencen la Lliga al camp del Deportivo i l'acaben fora al camp del Villarreal. A l'última jornada el Barça jugarà a casa contra la Real Societat. Pel que fa a l'Espanyol, també repeteix debut al casa del Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Rebrà el Barça a Cornellà al Prat el 3 o 4 de febrer, jornada 22, i el Real Madrid el 27 o 28, també de febrer, jornada, 27 o 28 de març, jornada 26.
I, clar, hi havia un altre interès, és saber el Girona contra qui s'estrena.
Doncs sí, i on? Perquè el Girona volia començar fora de casa perquè té Montilivi en remodelació, però ho haurà de fer precisament a casa, contra l'Atlètic de Madrid, que com que estrena estadi també està encara en obres i havia demanat jugar fora l'Atlètic de Madrid. Per una qüestió de jerarquia, doncs...
li han fet cas.
És qui s'ha sortit amb la seva. Serà Girona-Atlètic de Madrid a Montilivi l'estrena. Barça i Real Madrid també visitaran el camp del Girona al primer tram de la Lliga. El Barça al cap de setmana 23-24 de setembre. El Real Madrid coincidint amb les fires de Sant Narcís.
Ara.
El 29 d'octubre, la segona volta, el Girona visita el Camp Nou 24 o 25 de febrer i el Bernabéu el 17 o 18 de març. Per cert, que el Girona va anunciar ahir el fitxatge de Cristian Estuani, davanter uruguaià de 30 anys, que havia estat a l'Espanyol, ara ve del Middlesbrough, signa per 3 temporades.
I avui també s'estrena el Nàstic.
Amb el debut de Lluís Carreras a la banqueta del nou estadi, a les 8, contra un equip de primera divisió, el Villarreal. Ahir també vam conèixer el calendari de segona A. El Nàstic s'estrena a casa contra l'Almeria, el Reus al camp del Lugo, partits també el tercer cap de setmana d'agost, i el Barça B debutarà al camp del Valladolid.
I per cert, segona nit a la presó de Villar, ahir la Lliga de Futbol Professional va anunciar que es presentaria com a acusació particular en aquest cas.
Ho va dir el president de la Lliga, Javier Tebas, anunciant que dilluns es personaran com a acusació particular pels danys que Villar ha causat al futbol espanyol. Tebas va carregar durament contra el president de la federació que, com dius, ha passat la segona nit empresonat a Soto del Real.
Villar ja és història en el futbol espanyol, le deseo lo mejor y que se defienda lo mejor posible. Pero queda sacar de la casa el villarismo, la forma de gestionar de todas las prebendas, de las componendas que hay, ¿no? Entonces eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque da lo mismo que no esté Ángel María Villar si el sistema que había de corruptelas, de beneficios y de falta de transparencia y buena gobernanza no cambia, ¿no?
Aquí hem de dir que hi ha un duel històric entre, per sí, la gent que ens ho està escoltant i no ho coneix, entre Tebas i Villar, i clar, aprofita l'ocasió absolutament Tebas.
Bé, de llarg, Villar és a la presó, però des de la Federació Espanyola hi van emetre un comunicat oficial reprovant les paraules de Tebas, qualificant-les de gravíssimes i irresponsables, i embolica que fa fort el Consell Superior d'Esports del Govern Espanyol ja ha anunciat que demanarà dimarts la suspensió cautelar dels càrrecs de Villar i tots els altres imputats en aquesta operació Sol.
Per altra banda, pel que fa al bàsquet, Pau Ribas es perdrà l'Eurobàsquet d'aquest estiu.
Per culpa d'un trencament parcial al lligament lateral intern del genoll dret que es va fer ahir entrenant-se amb la selecció espanyola, el temps de baixa podria rondar els 2 mesos. Res a veure amb la greu lesió del tendó d'Aquiles del peu esquerre que va deixar Ribas fora de gairebé tota la temporada passada. El jugador espera poder començar la temporada amb el Barça a finals de setembre. I encara en bàsquet, Pau Gasol renovarà 3 temporades més amb el San Antonio Spurs, jugarà fins als 40 anys i complirà 20 temporades a l'NBA. No està malament.
Gens. I pel que fa a la resta de l'esport d'aquest cap de setmana, s'acaba el Tour aquest cap de setmana, avui contrarrellotge definitiva.
Sí, demà l'etapa final a París, en principi de passeig pels Camps Elisis, en principi, avui última oportunitat per mirar de canviar alguna cosa. Crono individual de 22,5 km a Marsella, Chris Froome defensa 23 segons de marge sobre Bardet i 29 sobre Oran pel mallot groc, el basc Mikel Landa, que és quart a la general, ha de retallar un minutet, ho té difícil, per intentar entrar al podi.
10 minuts a les 9 del matí, gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Dissabte tranquil, també, Bartolí?
Sí, dissabte tranquil. Hem començat amb alguns núvols baixos que són més abundants a la costa i peritoral de Tarragona, també arriben a Ponent i en algun sector del Pirineu de Lleida, però per l'interior estaran cada cop més trencats. Creiem que persistiran una mica més a la costa, poden arribar fins i tot cap a la costa de Barcelona i a partir del migdia creixeran nuvolades en sectors de muntanya. Algun ruixat pot aparèixer al Pirineu, també les muntanyes del prelitoral, especialment prelitoral de Tarragona, i avui les temperatures, doncs, malgrat tot, es mantenen altes, valors de 28 a 33 graus, com és habitual. Les més altes sempre cap a l'interior, Ponent, Catalunya Central, interior de Girona, Xafogó cap a la costa, per tant, dia estiuenc amb aquests núvols matinals i amb alguns ruixats a la tarda. Demà sembla que tindrem més núvols al matí.
Més núvols.
Sí, i a la tarda fins i tot aquests ruixats podrien ser més extensos per l'interior, ho anirem veient.
I tens temperatures a aquesta hora?
Sí, ara tenim 24 graus a Barcelona i a Mataró, 21 a Roses, 23 a Tarragona, 20 graus a Banyoles, 21 a la ciutat de Lleida i d'Amposta, 18 a Girona, 20 graus a Montblanc, 17 a Mollà, amb 12 graus ara mateix a Viella i 14 a Sant Pau de Segúries.
9 minuts i les 9, gràcies, Bartolí.
Fins ara.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Una illa privada, una mansió...
Què dius ara?
Que als 30 toca pensar en gran.
Ja t'agradaria tenir-ne 30.
Els 30 anys de la 649 ho celebren amb un nou format i un pot de més de 5.500.000 euros.
649, 30 anys destinant els beneficis a programes socials a Catalunya. Loteria de Catalunya, tria-la, tots hi guanyem.
Vols que la teva vida sigui una mica més saludable? Doncs no et perdis RAC Consumidors al Via Lliure de Xavi Bundó. 2 minuts amb la cooperativa Consum per descobrir com omplir millor el cistell d'anar a comprar i bons consells per aprendre a menjar bé. T'hi apuntes?
Sí?
Tinc un 15% de descompte a les perruqueries Marco Aldani.
Ai, això?
Xxxt! I també un 2x1 per al parc aquàtic Illa Fantasia.
Ho saps, oi, que ets el meu millor amic?
Amb el Club Vanguardia tens un munt d'ofertes per gaudir sol. O en companyia. Descobreix-les totes a clubvanguardia.com.
Lana del Rey torna amb noves cançons en el seu nou disc Last for Life, on hi trobarem les col·laboracions de The Weeknd, Stevie Nicks, Last for Life. El nou disc de Lana del Rey ja és disponible en físic i digital.
El tresor del dia lliure.
Bon dia, Xavi. Bon dia, oients. Doncs ja està. Durant aquest any he estat fent un llarg viatge per tot el país i avui acabem la temporada amb el darrer tresor. Estigueu ben atents, que serà un pèl especial. La setmana passada vaig deixar el tresor a la botiga Petit 1916 de Sabadell i avui tinc clar on m'agradaria deixar-lo. Així que vaig per feina. Esteu preparats per saber el lloc on m'aturaré a descansar abans de que arribi a destí? Aquí va la pista sonora. Amb això ja podeu començar a fer via cap a Twitter, però si no ho heu agafat al joc de conceptes musicals, us donaré una altra pista. Aquell cantant era tan ric que es va comprar una fortificació i li va posar el seu nom. Aquell cantant era tan ric que es va comprar una fortificació i li va posar el seu nom. Com es diu la població coneix els conceptes fortificació i cantant? Si no ho trobeu a la primera, doneu 4 voltes i segur que us vindrà la inspiració. I després, cap a Twitter Fantagent i escriviu la resposta correcta amb l'etiqueta Tresor Via Lliure i podreu entrar al sorteig d'entrades per anar a qualsevol cinema Cinesa de Catalunya.
El teu frigorífic funciona a les 24 hores. Si el tens de fa uns quants anys, amb aquesta calor ja no refreda prou i consumeix molta més energia de la necessària. A Calvet tenim els frigorífics més eficients, com els de la marca Beko. Vine, estalviaràs diners i energia. I ara pots pagar en 20 mesos sense interessos. Electrodomèstics Calvet i Beko, per fer-te la vida més fàcil.
Control, sembla que l'impacte d'un asteroide és imminent. Canvi fora.
Quan tens manteniment, assegurança, canvi dels 4 pneumàtics i tot inclòs, no hi ha res que et preocupi. Nou Volvo B40D2 per 290 euros al mes i va inclòs. A 48 mesos i 60.000 quilòmetres amb Volvo Renting Privado fins al 31 de juliol. Aportació inicial de 3.630 euros i va inclòs. Més a volvocars.es. T'esperem a la nostra xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Sí?
Tinc un 15% de descompte a les perruqueries Marco Aldani.
Ah, i això?
Xxxt! I també un 2x1 per al parc aquàtic Illa Fantasia.
Ho saps, oi? Que ets el meu millor amic?
Amb el Club Vanguardia tens un munt d'ofertes per gaudir sol. O en companyia. Descobreix-les totes a clubvanguardia.com.
Amb el nou rasca Monopoly de l'11 no et podràs comprar un carrer, però sí el cotxàs que hi ha, elèctric, of course, i el piano de cua del bar, i la supermaleta, o les 10 del pack, i el gosset esquifit amb vestidet i canassú, i la càmera del japonès, o anar-te'n al Japó i comprar-te-la allà, i tornar al carrer a buscar el portàtil, la tauleta i aquell smartwatch. Nou rasca Monopoly de l'11. Guanya fins a 60.000 euros a l'instant. Hi ha més de 17 milions d'euros en premis. Me'l compro. Monopoly és una marca registrada d'Hasbro i es fa servir sota llicència.
RAC 1 presenta...
Ladies and Gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al Món RAC 1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
The Barcelona 1992.
25 anys als Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddy Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el Món RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés. A RAC 1, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
3 minuts i les 9 en punt del matí. Darrera conversa de dissabte del Via Lliure de temporada... Això mai ho deia la tertúlia de patates, mai sé com dir-li. Temporada regular, temporada d'hivern, d'hivern tardor, perquè sembla un anunci del Corte Inglés. Temporada d'invierno i otoño. Bé, és la temporada regular del Via Lliure, darrer dissabte de la temporada i, per tant, també darrera conversa. Avui, àmplia, amb la Sara González. Què tal, Sara? Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Manel Manchón. Què tal, Manel? Bon dia.
Bon dia.
Amb el Manel Delgado. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
A Nova York, el Jordi Graupera.
Hòstia.
Hola, Jordi, bon dia.
Home, bon dia, parlem-ne.
No, no debatem perquè tenim moltes coses a parlar. I una persona que té de dir Graupera, que tu no ho cataràs, però Josep Martí, què tal, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui has decidit portar esmorzar, avui... però de forquilla.
He portat esmorzar, no,
però,
de veritat.
Però què és això?
Esmorzar, un esmorzar, allò que mereix el nom d'esmorzar. He portat...
Clàssic, un clàssic.
He portat sèpia amb pataques per a tot l'equip.
Està boníssim, eh? En donem fe.
Jo no l'he tastat perquè no m'atreveixo. És que no m'atreveixo encara.
Jo l'he provat. M'acabo de fotre uns frostis en plan yonqui... en un moment per tenir algo a la boca.
Però escolta'm, jo ho he provat i no sé,
tu
no,
que estàs,
no em trobo gaire bé.
Tu que estàs a la ciutat que no
vols. Però no és, que, no és l'estómac, no sé.
T'està transformant estrany. Alguna cosa.
Alguna no cosa sé. Ha posat al carrer.
Graupera, pots baixar al carrer, tu que estàs a la ciutat que no dorm i comprar-te un KitKat o...
Sí, ara mateix, un KitKat manera... i una sèpia.
Sí, una sèpia amb pataques.
Sèpia amb KitKat.
Un baró tallat, eh? Ho fan...
Però i ara tenim la imatge de la Cat Joli, que està a l'altra banda del vidre, i m'aixeca el platet perquè estan menjant, bueno, tota la redacció està menjant aquí de la sèpia del... És que Déu-n'hi-do menjar sèpia aquí abans de les 9 del matí.
Ens ha estat un plaer participar en aquesta tertúlia. Us envio una abraçada.
Se'ns va de porletari. Què passa?
Falta el
I què, però si no estic dient, és que són treballadors. És que no em deixeu ni acabar, que la Cat Joli m'ha aixecat el platet i em fa, i li llegeixo els llavis. Està boníssim. Sí, tens l'equip enamorat.
És un esmorzar de barcada. Clar, és un esmorzar
jo això
de...
veig corrupció, eh?
Corrupció.
Això és corrupció, comprar els mitjans públics, privats,
tots.
A la butxaca...
Mira, acompanyat en què?
Ens fiquem
amb aigua.
Amb pataques.
Amb pataques. No, no, imagina't, Bundó, que fóssim una barcada.
Sí.
Fóssim les 6 del matí.
Clar. Sí.
I sortíssim de port per anar a passar tot el dia a l'aigua arrossegant un bou. Hauríem de cremar calories, necessitaríem energia, no? Clar. I llavors...